Els temps a Ràdio Sant Cugat.
El Congrés ha aprovat el decret per repartir els menors migrants no acompanyats entre totes les comunitats quan una es vegi sobrepassada en la seva capacitat d'acollida. De moment, es repartiran 4.400 menors que ara es troben a Canàries i a Ceuta. El text pactat al març entre el Govern i Junts per Catalunya mitjançant una reforma de llei d'estrangeria ha tingut el suport del PSOE i Sumar i també PNB, EH, Bildu, Esquerra Republicana, més de Junts i de Coalició Canària. Durant el debat, PP i Vox han acusat el Govern espanyol de promoure l'efecte crida i d'establir un sistema que beneficia Catalunya en detriment d'altres territoris. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que el sistema té en compte l'esforç que han fet les comunitats fins ara. I la Unió Europea ha anunciat una pausa de 90 dies als aranzels per a productes nord-americans en resposta a la moratòria també de 90 dies anunciada ahir per Trump als aranzels més alts, amb excepció de la Xina, a qui els hi va pujar un 125%. Brussel·les posa en pausa les contramesures que havien entrat en vigor, que havien d'entrar en vigor, volem dir, la setmana vinent i que afectaven un miler de productes nord-americans. La presidenta de la Comissió Europea ha explicat en un comunicat. Es vol donar una oportunitat al diàleg i a la negociació. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que és de visita al Vietnam, ha celebrat que el nou escenari obri aquesta porta a la negociació.
Nadie gana en una guerra comercial. Todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
I avui hem sabut que la platja de Pineda de Vilaseca és la que presenta més concentració de microplàstics a Catalunya. Ho afirma un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que ha analitzat els 580 quilòmetres de la costa des del Cap de Creus a Vinaròs. Amb 2.000 microplàstics per cada quilogram de sorra, la de Pineda duplica la de la segona de la llista, una platja del Badia del Falgar al Delta de l'Ebre. I la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports ha acordat iniciar el procés per protegir la qualitat del seu cel nocturn. La decisió l'ha pres en base als resultats de les campanyes de mesurament i predicció de qualitat del cel que fa la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, que s'efectuen des de 2012 i que han confirmat que aquest espai natural disposa d'un cel nocturn d'una qualitat excel·lent. Això implica l'acord de condicions mínimes per optar certificacions de reconeixement internacional. Tornem a més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 10 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ha començat aquest dijous amb força núvols a moltes comarques i, de fet, amb alguna pluja feble, algunes roïnes, que sobretot a primeres hores del matí eren més presents entre el Camp de Tarragona i alguns indrets de Barcelona. Gran part d'aquests núvols ja s'estan desfent i, de fet, les clarianes van a més. No acabarà quedant el cel del tot destapat a les comarques de Tarragona o Barcelona, però igualment cada vegada tindrem més moments d'astre rei. També aquestes clarianes que ja van guanyant terreny a les comarques de Ponent o de Girona, i tot plegat fa que també l'ambient s'estigui suavitzant. Al llarg de les immediates hores parlarem una altra vegada d'aquestes màximes al voltant dels 20 a 23 o 24 graus, sobretot cap a la terra ferma. I de pluges només en tindrem alguna aquesta tarda, i a més molt local, cap al Prepirineu, des del Berguedà aproximadament cap a Ponent, sempre ruixats poc importants. El divendres serà un dia bàsicament entrenyinat, sense pluges, i amb una temperatura que fins i tot encara pujarà més que avui. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'economia social i solidària a través de l'exemple del Pol Cooperatiu de Sant Cugat. Entrevistarem Nino Ramírez, que és gerent de Doble Via, entitat i membre de la Politja, el Pol Cooperatiu de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les relacions comercials arran de l'aplicació d'arancels i l'afectació dels moderadors de Facebook i Instagram. A partir de les 5 coneixerem el grup d'estudis locals de Sant Cugat de la mà del seu president, Jordi Casas. Continuarem amb Patrimoni per parlar de la donació inèdita que ha rebut l'Arxiu Històric de Sabadell. I acabarem amb cultura i amb la nova novel·la de Xavier Bosch, Diagonal Manhattan. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui obrirem per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell, lliure de corrupció, ha fet pública fa una estona les penes que demana per la peça número 1 del cas Mercuri, la que estudia un presumpte cas de corrupció vinculat al contracte de l'empresa Torre S.A. i a la construcció del crematori i d'algunes obres públiques com la de la Fira Sabadell o el Centre Cívic de Can Llong. L'acusació popular acusa una vintena llarga de persones, entre ells l'exlíder del PP a Sabadell, Jordi Soriano, per qui demana una pena de 8 anys de presó pel suborn continuat i blanqueig de capitals. N'ha parlat Isidre Soler, un dels portaveus de la plataforma.
Si bé el principal acusat és Jordi Soriano, com sabeu va ser regidor PP a l'Ajuntament de Sabadell entre l'any 2003 i 2011, i serà jutjat com a presumpte responsable d'aquesta trama i beneficiari també junt amb altres persones del seu entorn familiar, la seva dona i la seva filla, que són els que van crear ell i aquestes dues persones van crear aquesta trama d'empreses que era, diguéssim, una mica la tapadora, era les empreses on anaven destinats aquests diners que anaven cobrant de manera il·lícita, no?
A més, demana 5 anys de presó per dos responsables de la funerària Torre, Xavier Pons i Alfonso Pedro Izard. La plataforma preveu que el judici pugui tenir lloc d'aquí a 2 anys, cap al 2027, i ara n'ha presentat l'escrit d'acusació.
Gràcies, Júlia. Seguim ara des del litoral i en concret des de Badalona. Anna Clara, molt bona tarda.
Bona tarda. Per primera vegada, Marina Badalona serà present juntament amb el Consorci de Promoció Etnoturística de la DO Alella a la propera edició del Palma International Boat Show. Aquesta fira nàutica es celebrarà a Palma de Mallorca del 30 d'abril al 3 de maig. Xavier García Albiol s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde d'Alella, Marc Almendro, per enfortir vincles, expliquen, centrats especialment en la denominació d'origen Alella. L'objectiu és apropar-la a la societat badalonina i fer que la ciutat doni a conèixer les vinyes badalonines, que formen part de la DO, com són les de Can Coll, a Canyet, i a la vall de Betlem, als peus del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
Apropar denominació d'origen vins de l'Alella a Badalona i a la vegada Badalona aprofitar per vendre com un actiu de la ciutat aquesta riquesa gastronòmica cultural del port de Badalona. Està present per primer cop a la Fira al Saló Nàutic de Palma de Mallorca, que és un dels més importants en aquests moments, i per tant, doncs, denominació d'origen també doncs, farà una presentació.
La DO Alella també participarà enguany a l'onzena edició de la Badalona Shop Open Night a través d'un stand d'informació del Consorci de Promoció Etnoturística de la DO Alella. Alhora també s'hi podrà degustar alguns dels vins que formen part de la denominació d'origen Alella. Un esdeveniment que es celebrarà, recordem, dissabte 24 de maig en el marc de les festes de maig.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es compleixen 6 segles de la presència d'aquest poble a la península. La ciutat ha rebut representants de la comunitat al Saló de Plens i ha agraït les aportacions que la cultura gitana ha fet a la societat. La comunitat gitana ha reivindicat la implicació del veïnat de Sant Cosme a la millora del barri i la lluita per una educació pública digna i de qualitat. La recepció institucional ha estat el tret de sortida a la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano, que a la tarda s'ha traslladat fins a la plaça del barri de Sant Cosme. La festa ha arrencat amb activitats per a infants i joves i una xocolatada, però també ha tingut un espai per recordar la història del poble gitano amb una exposició feta per alumnat del barri. També ha parlat d'història l'activista Mariano Fernández, que ha reclamat que cal que els drets del poble gitano estiguin recollits en un estatut cultural que, entre d'altres, protegeixi el caló, la llengua pròpia dels gitanos de la península. La jornada ha clos amb una actuació musical i de dansa a càrrec de l'Orquestra de Barri i la Casa de Cadiz del Prat.
Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'equip educatiu de les dues escoles bressol municipals, Colobrers i el Coral, que gestiona la cooperativa Suara, ha manifestat el seu malestar pel plec de la licitació del servei que es va tancar dimarts passat i a la qual s'hi han presentat dues empreses. Entre les reclamacions de les educadores es demana una educació pública de 0 a 3 anys de qualitat, uns sous dignes i més visibilitat a l'etapa educativa dels més petits. Per evidenciar el seu malestar, l'equip educatiu està fent una recollida de signatures i aquest dijous s'ha convocat una manifestació conjuntament amb les AFA dels dos centres que començarà als Colobrers a 6:15 i acabarà a la plaça del Mirador. La regidora d'Educació de Castellana Riera expressa que la licitació de la gestió de les guarderies s'ha fet seguint el que marca la llei perquè es liciten els serveis i no persones, ha dit la regidora.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui amb Mireia Puente. Bona tarda.
Bona tarda. L'edifici de la Torre Negra quedarà tancat a partir d'aquest cap de setmana per emprendre diferents actuacions de manteniment, segons informa l'Ajuntament en un comunicat. L'administració explica que el tancament és provisional i durant uns mesos, sense concretar, però la durada de l'obra. Els treballs que s'han de fer, dels quals tampoc ha transcendit el seu cost, consisteixen en la millora de la impermeabilitat general de les cobertes i del sistema de sanejament de l'edifici, així com de reforç i estabilització estructural d'alguns sostres per tal de millorar també la seva seguretat. Per tot plegat, les visites guiades a la Torre Negra organitzades pel Museu de Sant Cugat queden suspeses a partir d'aquest diumenge 13 d'abril. La Torre Negra, situada al peu de Collserola, és una casa fortificada que data de l'any 1145, creada com a fortalesa en època medieval per defensar l'àmbit territorial del monestir de Sant Cugat. L'Ajuntament va encarregar el passat gener un estudi per conèixer totes les possibilitats de Torre Negra. La previsió és que l'informe estigués enllestit a finals d'aquest trimestre, tot i que encara no n'han donat a conèixer les seves conclusions. A principis del 2022, l'Ajuntament comprava per 2,8 milions d'euros la finca i la masia de Torre Negra. El mateix any, a la primera Assemblea Ciutadana de Sant Cugat, s'obria la participació ciutadana als usos de l'equipament. Entre les propostes hi havia una casa de colònies, un centre de dia per a la gent gran o un taller ocupacional obert a la ciutadania. Tot i això, 3 anys després, encara no s'ha definit un ús concret.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui volem posar el focus en l'economia social i solidària, un model que aposta per posar les persones, el medi ambient i el territori al centre. A Sant Cugat, el pol cooperatiu La Politja, que treballa per impulsar projectes amb els valors de l'economia social i solidària, està elaborant un nou pla estratègic que marcarà les línies d'acció per als pròxims anys. Per parlar dels reptes i les oportunitats de l'economia social i solidària local, avui ens acompanya Nino Ramírez, que és gerent de Doble Via, una entitat membre de la Politja, al Pol Cooperatiu de Sant Cugat. Nino, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Un dels reptes que teniu sobre la taula és el nou pla estratègic que ara comentàvem d'economia social i solidària. Quins són els grans eixos d'aquest pla?
Sí, mira, correcte. Estem treballant, també he de dir que estem treballant en el marc de la taula d'economia social i solidària de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és un òrgan de participació de l'economia social i solidària per, d'alguna manera, participar també de les polítiques públiques municipals, i estem com a Politja, lògicament com a Pol Cooperatiu i conjuntament amb altres entitats d'economia social i solidària de Sant Cugat, doncs construint i aportant per construir aquest pla estratègic pels propers 2-3 anys. Les línies estratègiques, doncs mira, hi ha dues de clares i evidents, que és seguir donant difusió, promoció i sensibilitzant per l'economia social i solidària local, donant a conèixer el model, els avantatges que aporta, sobretot amb l'economia local i l'impacte que genera, contribuir a l'enfortiment de l'economia social local perquè la capacitat d'impacte que fem millori qualitativa i quantitativament, i per aquest període en concret ens proposem aconseguir impulsar un projecte estratègic de ciutat, que li diem, on volem aconseguir visibilitzar i generar un impacte que traslladi a la societat, a la ciutadania, la capacitat, la voluntat i l'esforç de l'economia social per estar al servei de la comunitat.
Anem pel primer d'aquests eixos, la difusió i la promoció, que són una part fonamental en qualsevol projecte, també en l'economia social i solidària. Quines accions concretes preveieu per fer-la més visible entre ciutadans i empreses?
Doncs mira, pel que fa a la difusió i promoció, sentim que és important seguir donant a conèixer el model. És a dir, la ciutadania, encara molta gent no sap ben bé quines són les particularitats de l'economia social i solidària i quins avantatges d'impacte doncs al territori hi aporta, i és important seguir-ho traslladant. En aquest sentit, doncs, hi ha algunes accions com alguna fira d'economia social i solidària que es fa ja fa uns anys, doncs mantenir-la, i accions de sensibilització a diferents sectors. Concretament, ens sembla molt interessant i molt important poder incidir en el sector educatiu. Pensem que per poder sensibilitzar i traslladar aquests avantatges i aquest potencial, entrar en el sector educatiu amb el missatge de què és l'economia social i treballar amb infants, joves i adults des d'una perspectiva educativa amb aquests conceptes, creiem que és important i apostarem. Pel que fa a la promoció, hi ha una altra línia molt, molt significativa també, que és tota la que té a veure amb l'impuls i la promoció de la compra pública responsable. I aquí hi ha un sector molt important que té a veure amb tot allò que les administracions públiques, i en concret doncs, a nivell local l'Ajuntament, com a gran actor econòmic, doncs necessita cobrir determinades necessitats, i amb moltes d'aquestes que les podríem cobrir des de l'economia social i solidària, generant un plus de valor, des del nostre entendre, pues, que té a veure amb les nostres característiques, no? Una ocupació de qualitat, una participació de les persones que treballen en la pròpia organització amb sistemes de model democràtics, un arrelament al territori, i una sèrie de factors de compromís amb el medi ambient i amb la inclusió de persones més desfavorides, que creiem que ens fa un soci prioritari per tot allò que té a veure amb el desenvolupament de serveis i d'activitats vinculats a la compra pública responsable.
Imagino que aquesta mateixa promoció que vinculaves a l'Ajuntament respecte de l'economia social i solidària també seria interessant fer-la amb les empreses.
Sí,
no?
Sí, sí, absolutament, absolutament. També hi ha una línia que ens plantegem de poder arribar com a possibles doncs, proveïdors, partners o empreses que poden resoldre necessitats de les organitzacions, de les empreses del territori. En aquest sentit, pensem que cal superar una barrera que potser de vegades ha semblat que diferencia, distancia, inclús confronta els models més d'economia social i mercantil. Nosaltres tenim clar que apostem per al nostre, per això hi som, però pensem que també cal obrir un diàleg de col·laboració i d'estratègia i que també hi ha fórmules i personalitats d'economia mercantil tradicional que també fan una aposta interessant i un compromís amb les persones i amb el territori amb qui segur que podem col·laborar.
Parlem ara de l'enfortiment. Actualment la Politja la formeu 7 organitzacions, ArcBac, Polen Edicions, Caltamarari, La Sembra, El Cugatenc, Doble Via i l'Institut de l'Ecoedició. La voluntat és seguir creixent?
Doncs mira, aquest és un debat que tenim. La voluntat és seguir fent créixer la representació i la representativitat de l'economia social i solidària al territori. Estem amb una reflexió interna que té a veure amb si, a més del pol cooperatiu La Politja, que té una voluntat d'apostar per la creació de projectes d'intercooperació empresarial de tipus productiu entre les cooperatives que en formem part. Aquesta és una vocació molt clara. També, evidentment, sensibilitzar el territori respecte al tipus de model d'economia que nosaltres proposem i enfortir-nos com a empreses, però creiem que potser també hi cap un altre espai de representació més ampli que representi l'ecosistema de l'economia social i solidària a Sant Cugat, on hi hem d'estar representades moltes més organitzacions i també La Politja, i on, d'alguna manera, amb més capacitat, amb més pols, amb més diversitat, amb més força, puguem actuar com a interlocutors davant de determinades administracions o davant de determinats organismes. Per tant, fer créixer el pol, sí, des d'una perspectiva d'intercooperació productiva i conjuntament amb altres o amb la resta d'economia social i solidària del territori, fer créixer els espais de representativitat per, d'alguna manera, defensar els nostres interessos i proposar allò amb el que creiem, que és una economia més al servei de les persones i més al servei del territori.
I per fer-ho, a través de quines estratègies us plantegeu?
Doncs, mira, creiem que hi ha dos espais fonamentals amb els quals hem de seguir treballant. Un és disposar de plans estratègics de desenvolupament de l'economia social i solidària, uns plans estratègics entesos com el resultat d'una aliança i d'un treball compartit amb les administracions públiques i entre les entitats d'economia social del territori. Això seria un dels temes. Ara, recentment, el que estem treballant doncs, es presentarà en els propers mesos i, a més, tenim la sort, i ho hem de dir també, no?, que l'Ajuntament ha aconseguit, doncs, d'alguna manera, apalancar uns recursos d'una altra administració pública per fer una mica més gran l'impacte d'aquest nou pla estratègic. I aquest és un dels eixos. Un altre, segur, doncs, és el de seguir construint espais de representació i de treball compartit. La taula d'economia social n'és un. Més endavant podria sortir un consell municipal de l'economia social i solidària. I el que tu apuntaves, d'alguna manera, trobar també el nostre espai de relació i de construcció de la proposta econòmica de Sant Cugat al costat d'altres models organitzatius empresarials. I aquí el que reivindiquem també és no només tenir el nostre espai com una economia social i solidària amb la nostra tinència d'alcaldia, que estem doncs, satisfets i contents amb la feina que fem, sinó també ser agents polítics i agents representatius quan es parli d'economia de Sant Cugat, quan es parli d'empresa de Sant Cugat, quan es parli d'educació a Sant Cugat. És a dir, l'aspiració és a poder exercir una certa influència transversal en aquells espais municipals i territorials on creiem que tenim coses a dir. Com podria ser, per exemple, també l'accés a l'habitatge i la construcció de possibilitats habitacionals en format cooperatiu, com s'està fent en altres territoris, i que pot ser una, segur que no la solució, però una proposta alternativa per resoldre el problema gravíssim d'accés a l'habitatge que poden tenir molts joves i moltes persones avui en dia.
I per tot això també us ajudaria un espai físic de referència on trobar-vos i que serveixi a l'hora de promotor per a l'economia social i solidària, no?, a la ciutat?
Correcte. Tenim un repte amb els propers anys, que és també intentar ubicar aquest espai de referencialitat de l'economia social i solidària en el municipi. Un espai que hem d'acabar de veure si és un espai en concret, si són diversos, si és un territori concret, com pot ser en uns altres llocs que s'està desenvolupant, no només en un espai, sinó en diversos que acaben formant un barri o que acaben formant un territori de referència, i amb la intenció de que aquí passin coses referenciades a l'economia social i solidària i connectades amb la satisfacció de necessitats de la població i de les organitzacions de la població. És, per tant, un lloc on ens hi trobem, on puguem intercooperar, on puguem prestar serveis, on puguem donar-nos a conèixer i on puguem també oferir solucions a iniciatives d'economia social i solidària que potser en etapes primerenques els hi costa molt tenir un accés a un espai de treball, a un lloc on assessorar-se, a un lloc on enfortir-se.
És un objectiu per a vosaltres, doncs?
És un objectiu. És un objectiu compartit, també t'he de dir, perquè diguéssim que és tan gran, és tan complexa i suposa un esforç econòmic financer tan significatiu que aquí el que apostem és per la cooperació público-privada comunitària, o sigui, público-cooperativa comunitària en aquest cas. És a dir, creiem, apostem, interpretem que hi ha d'haver espais públics dintre del que és el patrimoni públic municipal o inclús d'altres organitzacions sense ànim de lucre, que pugui posar-se al servei d'aquest projecte i d'aquesta iniciativa. I el que volem és explorar aquestes possibilitats.
Mm-hmm. Anem al tercer dels eixos d'aquest pla estratègic, que és impulsar un projecte estratègic de ciutat des de l'economia social i solidària. Teniu definida alguna proposta del que podria ser?
Doncs mira, estem treballant ara mateix en aquest cercle ampliat que et comentava d'entitats d'economia social de Sant Cugat, no només la Politxa, sinó algunes altres organitzacions que s'han afegit, justament amb les fases inicials. Les fases inicials tenen dues necessitats importants. Una és que aprofundim amb el nostre coneixement i confiança, coneixement per saber què fa cadascú i què podríem fer juntes, que suposi un valor afegit i que pugui donar resposta a una necessitat concreta de Sant Cugat, i confiança, evidentment, també, doncs, perquè les persones i les organitzacions, per poder cooperar, hem d'establir aquests processos de confiança. Estem fent això, estem fent també un cert diagnòstic de necessitats i possibilitats, cap a on podríem orientar aquest tipus de projecte, on nosaltres podem intervenir millor per donar resposta a una necessitat que considerem estratègica en aquests moments, tenint en compte les diferents diagnosis que s'han pogut fer. I amb això, diguéssim que sabem que tenim un primer període d'uns mesos, dos, tres mesos encara per endavant, per acumular aquesta confiança, informació, diagnosis i posada en comú de possibilitats. I la voluntat és tenir, a partir de setembre del curs vinent, una o dues propostes de projecte estratègic orientat amb les que voldrem, d'alguna manera, lògicament, doncs, establir un diàleg amb l'Ajuntament per veure quina encaixa millor amb les seves polítiques i quina també és més interessant per dur a terme. Mm.
Un altre dels punts clau és fomentar una compra pública responsable a Sant Cugat. En aquest sentit, quins obstacles identifiqueu perquè les empreses d'economia social i solidària participin més en la contractació pública a la ciutat?
Doncs mira, hem tingut aquest, no fa gaire, en aquest curs escolar hem tingut una iniciativa força interessant que es va impulsar des de la taula d'Economia Social i Solidària, que va ser un projecte que tenia diferents fases amb les anomenat potencials d'intercooperació amb les organitzacions d'economia social i solidària del territori. Aquí què vam pretendre amb l'ajuda d'assessors externs? Vam pretendre treballar amb tècnics municipals per entendre i diagnosticar quines dificultats i limitacions estaven trobant des de l'Ajuntament per apostar més clarament per temes com les clàusules socials o la contractació pública o comunitària i alhora identificar quines necessitats de contractació i de serveis en tenien. Per això per un costat. Per un altre costat, amb l'economia social i solidària del territori per veure quines dificultats d'accés a les licitacions i a les demandes de l'Ajuntament hi tenien i quines potencialitats de resposta a aquestes necessitats de compra pública doncs, en tenien. D'això, que et dic, van ser doncs, diverses fases d'estudi i de treball participatiu, en van sortir tres prioritats que jo destacaria perquè van ser les que van emergir del col·lectiu que vam participar. La primera és la necessitat d'incorporar de manera transversal a tots els òrgans de l'Ajuntament clàusules socials aprofitant el límit que permet la llei. Perquè sovint ens diuen que és que la llei, amb aquests temes, doncs clar, no es pot prioritzar determinades empreses per un tema de competitivitat i tal. Diguéssim, no és del tot cert. Hi ha molts estudis fets per administracions públiques, hi ha molts dictàmens, hi ha molta documentació que obre les possibilitats de per on sí que es pot actuar. Es tracta d'analitzar-los, recopilar-los i tenir voluntat també política per portar-los a terme a dintre de l'administració. Per tant, primera prioritat, avançar amb això. I lligat amb això, teníem la voluntat de seguir treballant amb aquest aquesta prova pilot que t'explicava, per seguir fent trobades Ajuntament-Economia Social al llarg de l'any, al llarg del temps, i seguir treballant conjuntament. Inclús si s'ha de fer algun tipus de formació al personal tècnic o polític o jurídic de contractació de l'Ajuntament, doncs aquestes fórmules ja existeixen i les podem replicar a Sant Cugat. Per tant, aquest seria una de les grans necessitats. L'altra té a veure amb construir, elaborar, tenir disponible una base de dades i un catàleg de compra pública, de compra responsable a Sant Cugat. És a dir, tots els que ens hi movem des de l'economia social i solidària i oferim serveis, productes, assessories, el que sigui, realment què és el que podem oferir? Què és el que tenim a disposició de ciutadania, organitzacions i administracions públiques? I poder-ho visibilitzar clarament. I, finalment, doncs, lligat amb el que et deia abans, poder mantenir anualment una trobada entre persones de l'Ajuntament i de les entitats per anar fent una avaluació de com estem avançant amb totes aquestes intencions de col·laboració. Mm-hmm.
Doncs ho deixarem aquí, Nino Ramírez, gerent de Doble Via, una de les entitats que forma part de la Politja, aquest pol cooperatiu de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per venir a la nostra cita.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim, com és costum, aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de la gent gran de Santa Coloma. Molt bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya des de Terrassa l'Anna Muñoz, que és periodista. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Cristina Roniz, que és presidenta d'AD Vallès, també ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs avui un dia més continuem parlant de l'home d'actualitat. L'home d'actualitat, perquè cada dia ens hem d'aixecar amb una notícia nova. No sé com s'ho fa, però cada dia és notícia el que diu, el que fa o el que deixa de fer. Ara resulta, i a propòsit d'aquesta batalla comercial, de tot el tema dels arancels, de tota la que està organitzant el senyor Trump, que l'última decisió és que, de moment, ho deixa estar, ho paralitza, ho congela durant 90 dies, tot el tema dels arancels, però, en canvi, a la Xina li diu, xato, tu continuaràs rebent. Els hi posa el 125%. Jo us pregunto, clar, la primera pregunta era com esteu veient tot aquest en renou, com l'esteu interpretant, però és que ara necessito saber si això aquesta última notícia. Penseu que respon a una improvisació més, a una estratègia? A què penseu que respon? Qui vol començar?
Sí, jo mateixa, si vols.
Vinga, Anna, som-hi.
Jo crec que darrere de tot això no deixa d'haver-hi una estratègia que no està tan basada en si tu et poso 10% d'arancels o 25%, sinó que el que vol és que en aquest ordre, en aquest nou ordre mundial que vol dibuixar, no quedi cap dubte de qui mana i de que, bueno, i que si fins ara les coses es podien haver fet per conveni, a partir d'ara s'han de pagar, i s'han de pagar pues, amb terres rares, amb minerals, amb matèries primes que el país, que el seu país pugui necessitar, però que, bueno, que ell decideix com es configura i com es mou aquest ordre mundial. I la prova la tenim en que, bueno, Europa ha tornat a fer el paper de la trista figura i ha dit que, bueno, que sí, negociem, però el 10% d'arancels que ja ens havia posat, aquest no s'ha tret. I continua dient que l'hem estat robant, bueno, suposo que tots han fet negoci, ells i nosaltres, no?, durant aquesta època, perquè no crec que això sigui de que uns roben i els altres es deixen robar. És a dir, que és veritat que sembla un home sense nord i sense sentit, però, no sé, jo tinc tendència a pensar que darrere d'això hi ha una estratègia, perquè si no encara em faria més por.
I tot això malgrat les conseqüències, vull dir, respon a una estratègia però que tant se val els efectes col·laterals, no?, de tot això, que també afecten al seu propi país.
Sí, però pensa que la borsa americana ha tingut unes pujades extraordinàries i que després de dos dies de caigudes i que aquell 10% que havia perdut, perquè els americans tots els seus estalvis els tenen a la borsa.
Sí.
I això està intentant, que d'aquí també possiblement venen aquests 90 dies, està intentant que això no afecti excessivament i si no que sigui perquè, bueno, perquè ell o els seus amics amb informació privilegiada puguin guanyar encara més cèntims.
Sí, sí. No hi ha com tenir el reglament a les mans, no?, per organitzar la partida.
I a més, tots ballem a la seva música. És a dir, ja sé que hi ha una dependència bastant important, eh? Però, bueno, seguim ballant a la seva música.
Vinga, més opinions, Xavier.
Mira, de fet, aquest cada dia ens dona un titular i moltes vegades la notícia que d'ahir, al cap de 24 hores, ha quedat ja superada per una altra, encara contradictòria, una altra absolutament... I és, realment, controla la informació i la va tergiversant com vol. Realment és així. I el trist és que no se sap si realment sap on va o no se sap on va, perquè el que no sabem és si realment aquesta reculada amb el tema dels arancels ha estat conseqüència de que li han dit, escolta, les bosses americanes estan fotent una davallada i això s'emportarà bona part dels estalvis de molta classe mitjana d'Estats Units, i això ha sigut un advertiment, i després, en tot cas, de dir, bueno, ara ens ho pensarem durant 90 dies, ara deixem-ho tot, perquè com que tots els països volen negociar ara, bueno, he aconseguit que negociarem. No sé si aquesta és l'excusa, o realment el que hi havia de fons era que, efectivament, les bosses baixaven en picat, i aquesta revifada de les borses ha sigut just a conseqüència de donar aquesta informació, aquesta notícia d'aturar l'aplicació dels arancels a tot el món, excepte a Xina, i només deixar aquest 10%, que, bueno, que això també té la seva aplicació. Però, és clar, això dels arancels és que, en el fons, és com una mica posar allò que diuen poner portes al campo. Vull dir, de fet, la globalització és com són les noves tecnologies. És molt difícil tirar enrere amb tota la globalització. El que es pot fer és potser posar mesures correctores perquè en determinats camps o en determinats sectors aquesta globalització no s'endugui diguéssim, la indústria local, l'agricultura local, etc. Però és que és evident que voler posar aquestes barreres a través dels arancels per tal de fer que no entrin tants productes de fora i que es consumeixin més els d'aquí o que es fabriquin tots aquí, això no es fa d'un dia per l'altre. I el consumidor americà, a veure, no deixarà de consumir productes doncs, que els trobarà el doble de car si són xinesos o un 125% més cars, perquè potser no en trobarà els mateixos productes fabricats als Estats Units. Ja no estem parlant només de coses tan trivials, no sé, escolta, doncs els productes que et pots trobar doncs, des de mòbils, des de cotxes, i no només això, que van a buscar doncs, unes ulleres per anar a la platja o un banyador, no? Vull dir, és igual, pràcticament tot està fabricat en bona part a l'est asiàtic i especialment a la Xina, no? Per tant, és difícil, és molt difícil tirar enrere aquesta globalització. Veurem què fa la Xina. No veurem què fa la Xina perquè detrás s'ha plantat, de dir, no, nosaltres, si ens apliqueu aquest 125%, ens plantem, però clar, jo crec que aquí el que em pot acabar sortir perdent és el propi consumidor americà, perquè no sé si serà capaç, doncs, de no pagar més. Per tant, això voldrà dir una inflació dels preus per aquells productes que vol comprar. En fi, veurem, no? Per ara ha hagut de tirar enrere. Aquesta reculada és per negociar o és senzillament perquè li han dit que això va de capa caiguda? Això no ho sabem. Ell s'ho farà venir bé com un triomf. Sempre, sempre. Per ell tot és un triomf.
Home, clar. Sí. No perd mai la banca.
Sí. Vinga. Bueno, yo creo que es esto, que en el fondo nadie lo sabe, ¿no? Hay estas dos teorías, ¿no? La teoría de que, bueno, pues que es una estrategia para demostrar el poder que tiene y tener cada vez más capacidad de negociación. Y luego la otra teoría es que, bueno, pues que parece ser que algunos asesores, pues bueno, le han asesorado de las consecuencias económicas brutales para la economía americana y para los ciudadanos americanos, y que eso puede ser que de momento le haya frenado a tomar la implantación de los arancelos. Yo creo que nadie lo sabe, que todo el mundo sabe que Trump es totalmente imprevisible. Ahora, lo que es un poco alucinante es que las decisiones de un señor tengan ese efecto mundial tan enorme, ¿no? Yo creo que eso es un poco, ¿no?, la de que de repente dices, madre mía, es que según cómo se levanta este señor, pues hay muchísima gente perdiendo un montón de dinero, ¿no? Y las consecuencias graves que tienen para toda la economía y ciudadanos, no solo americanos, sino también europeos de todos los países. Con lo cual, da un poquito de miedo, ¿no?, el poder que tiene este señor.
I la por és el que ha fet ballar les borses aquests dies. Però, de totes maneres, aquest plantejament no ho heu vist també com una oportunitat per a noves aliances comercials?
Yo creo que, a ver, al final es una guerra Estados Unidos-China. Esto está claro. A ver quién tiene la hegemonía mundial. Esto está claro. Claro, yo creo que sí que pueden haber oportunidades para otros países. Por eso también, bueno, pues la Unión Europea tarde probablemente, pero se ha puesto un poquito las pilas a ver qué se hace, ¿no? Y con qué países pues podemos intentar aliarnos pues para superar esta situación. Pero claro, no es de la noche a la mañana. Claro, es que a veces cuando dicen, bueno, claro, pues las empresas que están muy afectadas ahora por las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, empresas de nuestro país. Bueno, pues van a tener que buscar otros países a los cuales venderle su producto. Sí, pero claro, estas cosas no son de la noche a la mañana. Entonces, claro, ahí hay, bueno, pues se necesita un tiempo para llegar realmente, claro, acuerdos con otros países y empezar a exportar. No es de la noche a la mañana, con lo cual, pues bueno, hay empresas que en estos momentos, grandes empresas, pues que les está afectando mucho, o sea, que han paralizado su actividad diaria y las personas que están en el comité de dirección están totalmente decidiendo qué hacemos ahora en esta situación. O sea, hay empresas que pueden tener unas consecuencias de crecimiento o de pérdidas muy enorme, o sea, con lo cual dices, bueno, o sea, ojo, que este señor tenga ese poder y que cada día, bueno, se levanta en función de cómo...
Xavier. No només per empreses. Penseu que conec alguna empresa del sector vitivinícola que ven el 70 al 80% de la seva producció als Estats Units. Estaven aterroritzats de pensar que aquesta, tota aquesta exportació d'aquest cas de vins i caves als Estats Units, escolta, això, si una repercussió d'uns arancels d'un 25 o d'un 30, o bé, si en el cas del vi també s'havia parlat d'un, segons com, un 200%, que era una barbaritat, això, evidentment, pot enfonsar directament aquella empresa, perquè no té capacitat de respondre per buscar altres clients, això és el que dèiem abans, no? Però és que això també passa a efectes de països. Si hi ha països, a Àfrica, països en vies de desenvolupament, sobretot el continent africà, que el 30% de la seva, de la seva importació és directament fabriquen per Estats Units. I si de cop i volta bona part del seu PIB d'aquests petits països se'ls hi es posen aquests arancels, aquests parlaven de 47% a, no sé, segons quin país africà, si no recordo malament, parlava de Lesotho o de Libèria, països molt petitets, però que depenen, tenen molt poca indústria, i tota aquesta poquíssima indústria que tenen estan venent, no sé, fent samarretes o fent llençols, i els venen als Estats Units. Si tot això de cop i volta se'ls hi posa aquesta barrera d'arancels i no poden vendre, s'enfonsa l'economia, no de l'empresa només, sinó de tot el país. Sí. Vull dir que això ho sap Donald Trump. Però en aquest sentit desprecia olímpicament a tot aquell que no, escolta, no està a casa seva amb el seu discurs del MAGA, del Make Again Great America, no? És aquest despreci a la resta, que això, doncs, amb les seves declaracions, amb els seus comentaris, és així, és despreci no només a la resta, sinó també a l'entorn, als altres 190 països que hi ha a la capa de la Terra, no? I amb Xina no sé si podrà. Amb Xina no sé si podrà.
Ja, però precisament per no tenir aquesta dependència d'un únic mercat, aquesta situació ha de fer pensar a les empreses, doncs, que és el moment segurament de diversificar. Sí, com sí. Diu la Cristina, sí. I obrir-se a nous mercats. És allò de posar els ous a diferents cistells, no?
Sí, però bueno, ja ho diuen, això, no? De que cada crisi té dintre seu una oportunitat. Però no és tan fàcil, obrir un mercat comercial, no és tan fàcil donar-te a conèixer. Això no és qüestió de 90 dies, vale? Això demana un procés una mica més llarg i segurament tots patirem. Jo crec que les cartes estan a sobre la taula i que depèn molt de que no pensem, bueno, aquest tio està boig i això s'aturarà 6 mesos i s'ha acabat. No, sinó que ens hi posem ara perquè, bueno, perquè a mig plaç de veritat tinguem mercats alternatius, de veritat tinguem altres maneres de continuar amb un comerç exterior que especialment per Catalunya és força important. Per què? Bueno, perquè és la nostra manera de sobreviure i perquè possiblement si fóssim capaços de que aquestes noves estructures es consolidessin, potser seria després aquesta Amèrica gran la que hauria de negociar, no? A veure com s'integra amb aquest nou ordre. Si fossin capaços d'intentar deixar-la una mica al marge, no? Queda tot el mercat de Latinoamèrica, encara que és una zona política i econòmicament afeblida, no? Però queda tot el que són els països BRIC, aquells que són economies emergents, Índia, entre ells, que bueno, serien mercats a explorar, no? A consolidar, a intentar guanyar amb aquest temps, però segur que patirem aquesta decisió. Segur que no ens sortirà gratis.
Sí. No, i que en qualsevol moment ¿no? Es decir, que va a ser como una amenaza constante, muy probablemente.
Per tant, sí que seria una bona oportunitat per reflexionar, sí, no?, sobre sí, sí, el futur,
sí, sí,
i clar, veure què caldria, doncs, canviar.
Sí, sí.
Per tal de no patir,
para no tener esa dependencia, endavant, sí, ¿no? De no tener esa dependencia ante, pues bueno, en cualquier momento pues continúa con amenazas de esta o de otro tipo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, sí. Com heu vist?
A més, una cosa, Carme, sí, no hem d'oblidar que precisament Xina, que ja veurem tot això com s'acaba, però precisament Xina té més de la meitat del deute americà. I ja va fer una venda molt important de dòlars de la seva reserva, i com faci l'acció definitiva de vendre's tota la deute americana, la cosa pot anar a bastant pitjor. Vull dir que s'ha d'estar atent i s'han de buscar, intentar buscar solucions. El problema és que no les tindrem a curt termini, sí, perquè només ens en recordem de Santa Rita quan plou.
Sí, Santa Bàrbara.
Ai, perdó, Santa Bàrbara.
Sí. La Rita era...
La que t'ho prenia, no?
Exacte. Sí, 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 sí. Bé, doncs esperarem notícies, no, del senyor Trump, demà a veure com s'aixeca i a veure per on respira. I
no, perquè si esperem notícies del Trump, ell ha pres un sistema... anticomunicació, que és generar tantes notícies que al sí, final no saps què atendre, no?
Sí, sí.
I l'està aplicant allò a les mil meravelles.
Sí, sí. I si no són comunicats especials, són un tuit o el que sigui. Les xarxes socials també fan el seu paper. És la manera.
Ens hem oblidat amb això dels arancels de que ha desmuntat tota la xarxa que tenia de suport a països amb problemes, de que hi ha més de 4.000 persones que funcionaven dintre d'aquesta xarxa que s'han quedat a l'atur. És a dir, de tantíssimes coses,
sí, sí,
que, clar, perquè cada cosa que passa és pitjor que l'anterior, sí, 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 no?
Bueno, y ahora ya hace unos días que no se habla de la negociación de paz con Ucrania.
No, res, s'hi va posar, els primers dies s'hi va posar,
ara...
eh?
Exacto.
Amb el tema de
Gaza, i després... I ara...
No, ara ja no té temps.
No. Anem saltant. De Gaza,
se sorprèn del que fa...
I a Groenlàndia.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Groenlàndia van fer la visita i no sabem com ha anat la visita. Com els han reunit.
Feia molt fred. Va descobrir que feia molt fred.
Ah, sí, sí,
mira,
sí. A lo mejor no... També no podia jugar al golf allí.
Sí. Sí. Home, forats n'hi hauran cada vegada més, o sigui que... Sí. Ja veurem. Parlant de xarxes, hem d'explicar, doncs, l'impacte que causa en els moderadors, que són aquests treballadors que treballen per aquestes empreses tecnològiques de Facebook, de Meta, a través de Facebook, Instagram, que fan una feina que els acaba perjudicant seriosament la seva salut mental. I a propòsit del tancament d'aquesta subcontracta de Meta, que hi havia a Barcelona, a Torre Glòries, fa una setmana aproximadament, 2.000 treballadors han quedat a l'atur, però estem parlant de treballadors que durant 8 hores diàries havien de visionar vídeos entre 300 i 800 amb unes imatges fortíssimes, esgarrifoses, amb imatges violentes, que clar, això... una i una altra i una altra vegada, doncs t'acaba erosionant d'alguna manera. Tot i que els hi havien promès, doncs, ajuda psicològica, acaba tenint unes repercussions, que és que aquesta feina no està pagada. I tot això per tenir un control a les xarxes dels continguts, de manera que no surtin coses que no tocaria per tranquil·litat dels usuaris, no? Mm-hmm. Com veieu aquesta... una de les noves professions, no? Els moderadors.
com tu dius, això no està pagat. I, clar, i evidentment, si són professionals escollits o persones, treballadors escollits per fer aquesta feina, i per tant, a priori, persones que segurament doncs, sabien a què es posaven, i que la selecció també havia tingut en compte doncs, determinats perfils, imagino. Imagineu-vos, jo ara faig la de... Imagineu-vos el que suposa per nanos, adolescents i joves el fet de penjar-se, segons quines xarxes, a veure cada dia més de 8 hores alguns d'aquests continguts, potser no tan violents o potser no amb tants assassinats, però segurament amb molt de sexe i amb molta, també molta agressivitat, no? O sigui que, ostres, realment, si això ho extrapoles als usuaris normals de xarxa, realment és que podem acabar amb una societat molt malalta en temes de salut
mental.
Perturbada, amb un nombre importantíssim de persones que necessitaran aquest suport. I ja veurem si aquest suport podrà arribar a apaivagar aquestes situacions. No? Vull dir que realment estem plantejant una situació molt, molt delicada. Jo em pregunto, i escolteu, per què la IA, la intel·ligència artificial...
Aquesta és la pregunta.
De moderador.
Sí.
Perquè, escolta, si tenim aquestes màquines que ho fan tot i que els hi fots quatre algoritmes i t'ho pillen tot, que també puguin posar-se en comptes d'aquestes persones humanes, que s'hi posin persones que no són tan humanes, però que teòricament pensen molt o treballen amb gran quantitat de memòria i d'allò. No ho sé, és un tema molt, molt delicat.
Aquesta és la pregunta que us volia fer sobre les possibles opcions per evitar que arribar doncs, a aquests extrems.
A veure, jo lo primero... O sea, ya me parece que haya tantas personas que cometan esas atrocidades, ¿no? Porque si están viendo cada día, tienen que ver esa cantidad de vídeos, quiere decir que hay todas esas personas que cometen esas atrocidades. Primero, eso ya me parece tal. Segundo, que lo cuelguen. Primero, que lo cometan. Segundo, que lo cuelguen en las redes sociales. Y tercero, que haya personas que tengan que visionar eso cada día durante 8 horas diarias y que no haya, pues lo que comentábamos ahora, ¿no? Pues bueno, la inteligencia artificial, unos algoritmos que lo puedan hacer de forma automática. Entonces, o sea, imaginémonos una persona que está cada día viendo las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer, ¿no? Y estamos hablando sobre todo, ¿no?, de violaciones en grupo, de violaciones a menores, de agresiones brutales con una violencia horrorosa. O sea, es que tienes que volverte loco. O sea, es que es imposible que al final no se resienta tu salud mental de estar cada día viendo esas imágenes. O sea, ha de ser horroroso, claro, pues lógicamente, pues luego se produce eso, pues ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresiones, etcétera. Y tu mente, o sea, supongo que tendrás todas esas imágenes que estás viendo diariamente, en tu mente la debes tener, ¿no? ¿Sabes? Esos pensamientos repetitivos que a veces tenemos, ¿no? Pues esas imágenes repetitivas.
No,
o sea, es de ser para volverte totalmente loco.
Ana, tens mig minutet.
Jo només... No sé si la intel·ligència artificial es podria educar per seleccionar com ho faria una persona humana. Possiblement sí. A mi el que em preocupa és que, donat el cost i el problema que suposen aquests moderadors per a les empreses, s'eliminin, perquè llavors, si les xarxes ja són un cau de generació de problemes, especialment pels adolescents, imagineu-vos si no hi hagués gent que retirés aquestes imatges d'aquestes xarxes. Twitter ja ha eliminat els moderadors.
Sí.
Meta conserva alguna cosa, però de moment el que tenia aquí a Barcelona també s'ho ha carregat i sembla que aquesta és la línia. I jo no sento que estiguin posant altres mitjans.
Doncs continuarem i ho farem un altre dia, això està clar. Xavi, Anna, Cristina, que tingueu una molt bona Setmana Santa.
Igualment.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu, bona
tarda. Adéu, adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat, T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.